Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Doncs Info Migdia d'avui dimarts 8 d'agost, que avancem continguts en format titulars. El Maresme projecta el primer camí de Sant Jaume Costaner. Anirà de Malgrat de Mar a Montgat, passant per aquí, per Calella, amb la intenció d'estrenar-lo el pròxim any jacobeu, el 2021. El projecte parteix de la idea inicial de la Federació d'Amics del Camí de Sant Jaume a Catalunya i que s'ha fet propi el Consorci de Turisme del Maresme, que l'entén com un atractiu turístic de primera dimensió. En parlarem avui a l'Info Migdia amb el president d'aquest organisme, amb Joaquim Arnó. I també contactarem amb el cap de platja de Calella de l'empresa de salvament proactiva Serveis Aquàtics. Ens interessem d'una banda per l'incident que va patir ahir a la tarda una noia de 18 anys mentre es banyava, que es va haver de ser atesa per una ambulància i posteriorment traslladada a l'Hospital Sant Jaume. De l'altra, saber com s'està desenvolupant l'estiu, el grau de consciència que hi ha entre els banyistes a l'hora de posar-se a l'aigua i el cas que fan a les senyals de les banderes. Explicarem avui també que la pròxima tardor hivern s'inaugurarà a l'Ajuntament Vell una exposició que recordarà el Calella Camping Rock, que es va celebrar l'agost de 1977. Se'n compleixen, doncs, 40 anys i un dels artistes participants ha recordat la polèmica que va suscitar en la Calella d'aquell moment. I a la plana esportiva, primer partit de pretemporada del club de futbol Calella, que ha saldat amb un empat a un gol contra el Tordera. En contra, que ha servit per avaluar l'estat de forma dels jugadors de cara a l'arrencada de la competició oficial. Direm també que el nedador del Calella, Eloi Canals, ha quedat en segona posició a la travessia del Port de Blanes, que es va disputar aquest passat diumenge. I tot això en els pròxims 30 minuts. El Consorci de Turisme del Maresme ha fet públic el projecte per obrir un nou tram del camí de Sant Jaume que recorri tota la comarca passant per les poblacions costaneres. Enllaçaria aquest amb els que ja existeixen amb la creació també, per cert, d'un ramal central que passaria per Argentona en direcció Granollers i Montserrat. Aquest tram prendria el nom de Via Marina de la Via Augusta, una iniciativa que compta amb el vistiplau de totes les poblacions implicades i que es projecta per l'any 2018. En parlem avui a l'Info Migdia amb el president del Consorci de Turisme del Maresme, Joaquim Arnó, a qui agraïm que ens atengui a aquesta hora a Ràdio Calella Televisió. Bon dia.
Bon dia.
És una iniciativa amb vocació turística, per això neix del Consorci de Turisme del Maresme, i de fet recorre ara mateix el camí de Sant Jaume, ha tornat a estar de moda i és un dels destins vacacionals de molta gent, i per què no portar-los aquí a la comarca?
Correcte. Sí que vull fer una puntualització, i és que ben bé iniciativa del Consorci no ha estat, sinó que ens ha vingut abans de la Federació d'Amics del camí de Sant Jaume de Catalunya, i el que sí que l'hem fet és entomar-lo, agafant-nos molt seriosament i, per tant, posar en marxa tot el que sigui necessari perquè en el proper any jacobeo, l'any 21, doncs aquest camí ja sigui una realitat. Per tant, l'existència de la Via Marina és degut a que hi ha una sèrie de persones, doncs, que han dedicat la seva vida al camí de Sant Jaume i que han trobat, doncs, aquesta variant a la qual se'ns ha vingut a proposar en el Consorci, i evidentment com a element turístic que li hem vist un potencial enorme, doncs l'hem entomat. A partir d'aquí, el Consorci és el que està fent les gestions per buscar els recursos necessaris, doncs, perquè els ajuntaments, doncs, no hagin de posar ni un euro de la seva butxaca, però en canvi puguin gaudir al màxim de tot el que representa, com bé deies, d'un atractiu turístic de primera magnitud. I no oblidem també que seria sinó l'única de les poques rutes marines, de les rutes de Sant Jaume, que passarien per la costa. Per tant, l'atractiu encara és doble.
Deia que es buscarien recursos perquè els ajuntaments no haguessin de fer cap tipus d'inversió per la creació i per la posada en marxa d'aquesta via marina. Cap a on miren? Cap a quins estaments miren?
En aquests moments estem treballant en poder optar a un FEDER Eix 6 del període en segle 2014-2020, en el que la complicitat del Consell Comarcal i de tots els ajuntaments de la comarca està existint, per tant, seria una petició conjunta, però també estem mirant doncs, amb altres institucions, com pot ser la Diputació o com pot ser doncs, els recursos provenients de la Generalitat, bàsicament els de la taxa turística i del foment del turisme, que hi ha una sèrie de subvencions anuals, que van encaminades precisament a posar en marxa, a endreçar els elements turístics que tinguin tant els municipis com les comarques. I altres que puguin anar sortint. No oblidem que el FEDER, que és el que estem tenim en marxa, que properament doncs, hem de prendre la decisió d'optar-hi, és per un període de 4 anys, i durant aquests 4 anys, òbviament, van sortint recursos addicionals, que són els que anirem complementant, no només per el camí de Sant Jaume, sinó per un munt d'atractius que tenim a la comarca, molt dispersos, i que el que pretenem és, bàsicament, agrupar-los com a destinació turística, que és la Costa del Maresme.
Senyor, no tenen comptabilitzat, tenen algun càlcul aproximat de quina és la inversió necessària perquè aquesta via marina fos una realitat?
En aquests moments, com que ja vam obtenir una subvenció per la senyalització de camins, de la xarxa de camins que té el Consorci, que és més de 350 en els 30 municipis del Maresme, aquesta mateixa subvenció doncs, també incluïa una valoració dels punts on s'havia de senyalitzar diversos trams i diversos elements en els quals hi hem afegit el camí de Sant Jaume. Clar, fins que no tinguem l'estudi no sabrem exactament de quin import estem parlant. Senyalitzar els camins no és massa costós. El més costós creiem que serà aquells trams en els quals el camí queda interromput. És a dir, m'imagino, doncs, entre Calella i Sant Pol, doncs, les dificultats de vegades que hi ha doncs, per accedir, perquè hi ha el pas al costat de la carretera nacional, i altres trams que hauran de fer inversions importants perquè aquests camins doncs, siguin prou amples i, a la vegada, doncs, prou trànsit, amb capacitat de trànsit i per poder-los vendre doncs, amb la categoria que mereix el camí de Sant Jaume.
Dèiem que aquesta via marina recorreria tota la comarca passant per les poblacions costaneres i crec que amb parades importants destacades en el trajecte.
Correcte. En aquest moment estem parlant que la via marina tindria una variant que sortiria de Caldes de Malavella i arribaria fins a Sant Martí de Provençals, on s'ajuntaria amb un tram nou que vindria de Granollers i de Sant Martí de Provençals arribaria fins al carrer Ferran, que és on hi ha l'església de Sant Jaume. De Barcelona, d'aquí ja anirien cap a Montserrat. En aquest moment, el tram que passa de la via Augusta arriba fins a Granollers, de Granollers es deriva cap a Montserrat, passant doncs, per cap a Terrassa i Manresa. La idea quina és que agafem el trencant o la variant des de Caldes de Malavella, passant per Vidreres, també pel terme municipal de Lloret i per Blanes, i d'allà ja entroncaríem tot el que és la zona costera, des de Malgrat fins a Montgat. Tot això també coincideix casualment amb el fet de que hi ha l'existència d'un camí esportiu elaborat per la Diputació de Barcelona, que ens queda pendent també fer l'estudi de valoració, que coincideix també amb les 18 poblacions de la costa, coincideix també amb la variant del GR92 que la Federació d'Esportives d'Excursionistes de Catalunya doncs estan elaborant també per traslladar-lo a la costa, i coincideix amb diversos trams, sobretot pels passejos marítims. I, per tant, aquest seria el tram que aniria. És a dir, estem parlant de les 18 poblacions de costa que els hi passaria per davant mateix. L'objectiu quin serà? Que el peregrí, o que vulgui fer tot el camí de Sant Jaume, cada vegada que arribi a una població pugui tindre allà doncs, totes les activitats, tots els elements visitables d'aquella població. I, a la vegada, el que es pretén també és que, com que els camins tenen entre 20 i 25 quilòmetres de recorregut entre parada i parada, doncs hi haurien tres parades addicionals. Una seria la Selva Marina, Blanes o Lloret, que s'hauria d'acabar de parlar. L'altra seria Sant Pol, té el seu sentit perquè Sant Pol, el patró de Sant Pol és Sant Jaume, i l'altra seria Mataró, com a capital del Maresme, però també per el tram de recorregut dels 20-25 quilòmetres entre parada i parada. La resta ja s'anirien doncs, cap a Barcelona. Serien, en el Maresme tindrien dues parades importants, que no vol dir que només hagin de parar allà. És a dir, si passen per Calella i es volen allotjar a Calella, perquè doncs hi haurà senyalització, hi haurà espais on podran dir, escolta, un alberg nou, un hotel, doncs, evidentment, pararan a Calella i veuran tots els atractius de Calella. L'objectiu és que el peregrí es dispersi per tota la comarca i pugui gaudir de la nostra activitat lúdica que li puguem otorgar.
Un atractiu afegit a l'oferta de turisme de natura, podríem dir, aquest projecte de la Via Marina, que, com comentava el senyor Arnó, i em corregia, la primera idea la va tenir la Federació d'Associacions d'Amics del Camí de Sant Jaume a Catalunya, que entenc que deuen haver doncs, donat una mica d'indicacions, almenys la seva opinió respecte al traçat, i jo li pregunto si requereix algun tipus de validació aquest tram.
Correcte, sí, n'hem parlat també. De moment, telefònicament, i al setembre hem quedat en una reunió amb la Direcció General de Turisme. També s'ha parlat doncs, amb l'autoritat del Camí de Sant Jaume de Galícia perquè ens el validin, que l'autoritzin, i, evidentment, no anem a fer cap invent. Simplement, com molt bé dius, la Federació d'Associacions del Camí de Sant Jaume són els que ens han donat les indicacions per on passa aquesta Via Marina, i nosaltres el que fem és dictaminar les parades en funció dels trams, el recorregut, és a dir, ens han passat el traç gros del rotulador i nosaltres ara el que hem de fer és perfilar per on ha de passar i què volem que sigui aquest camí passant per casa nostra. No. Però, òbviament, serà doncs, homologat com qualsevol altre dels trams existents.
Queda clar. Avui hem parlat d'aquesta Via Marina, d'aquest projecte de tram del Camí de Sant Jaume passant i resseguint les poblacions de costa de la nostra comarca. Ho hem fet amb el president del Consorci de Turisme del Maresme, Joaquim Arnó, que li he de preguntar com estan en la temporada.
Home, la temporada, doncs, pel que sabem, està força bé. Per les dades que ens donen els hotelers, home, estan molt contents. Tenim una temporada en creixement. Però tot i així jo sempre doncs, vaig advertint que ens hem de preparar pel dia que aquest creixement i aquesta temporada de vaques grasses doncs, ens amaini. Hem d'estar preparats, hem d'aprofitar el bon temps, el bon temps econòmic em refereixo, per preparar-nos pel possible hivern que puguem tindre un dia de demà. Però per altra banda, com us he dit, les dades que ens donen són excel·lents i tenim una comarca molt atractiu, amb molta capacitat, i el que hem de fer és perfilar que aquest turista que ens ve no només vingui ara, sinó que vagi repetint per la quantitat d'atractius i actius que tenim i que li doni una certa varietat, i aquesta varietat una singularitat que permeti doncs, que el destí del Maresme no només sigui el sol i platja, sinó que es pugui allargar durant tot l'any.
Ja es confirmi la desestacionalització, que ens va costar prendre la paraula, però al llarg dels anys i de repetir-la, doncs sabem dir-la i li entenem el significat d'aquesta desestacionalització, d'anar esponjant una mica les pernoctacions que hi ha al llarg de tots els mesos. Joaquim Arnó, president del Consorci de Turisme del Maresme, moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada de l'Infomigdia de Ràdio Calella Televisió.
Moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Una noia de 18 anys va haver de ser atesa ahir a la tarda pel Servei de Vigilància i Socorrisme de Calella. Estava semi-inconscient pel cop que li havia donat una onada. Va haver de ser traslladada finalment en ambulància fins a l'Hospital Sant Jaume. Una intervenció que es feia ahir justament el mateix dia en què es va realitzar el simulacre de salvament a Garbí per avaluar doncs, el servei de platja. En parlàvem ahir amb el regidor de Serveis Públics, Albert Torrent, que deia que el temps de resposta a una emergència és òptim i que, en tot cas, el nombre d'incidències aquí a Calella és baix, al nostre litoral. Avui ens acompanya a l'Info Migdia el cap de platja de Calella, de Proactiva Serveis Aquàtics. És l'empresa que presta el servei de salvament marítim aquí a la nostra ciutat. Ell és el Fede Gómez, a qui saludem ara mateix. Bon dia, Fede.
Hola, bon dia a tots.
En primer lloc, interessar-nos per aquesta noia que dèiem ahir va haver de ser rescatada per vosaltres, traslladada després a l'hospital, que se'n sap, dèiem que li havia donat un cop una onada, va ser així?
Sí. En principio la chica sale del agua con un golpe que no parece ser algo más grave que un golpe. Cuando va a la ducha se desploma completamente, cae al suelo, y el socorrista, como la venía siguiendo con la mirada, al ver que cae al suelo, se aproxima a la chica inmediatamente y, bueno, activa el protocolo de salvamento que tenemos aquí en la playa, en el que, bueno, asisto yo en primera instancia con un todoterreno y un equipo un poco avanzado sanitario para el primer auxilio. Y sí, evidentemente se trataba de una chica de 18 años de edad que aparentemente a raíz de un golpe que sus amigos nos intentan contar, porque había una barrera idiomática importante porque no hablaba en inglés ni tampoco español, así que por lo que nos pueden contar, ella siente un golpe con la ola, cuando se retira del mar, va a la ducha, bueno, se descompensa y cae. En principio, por la atención que nosotros hemos prestado antes de que venga la ambulancia, la chica no terminaba de reaccionar correctamente, estaba con la temperatura corporal por debajo de lo normal. Entonces, bueno, decidimos activar al servicio de emergencias médicas, los cuales se han acercado con una ambulancia avanzada y una básica. La chica presentaba distintos cuadros. Al parecer había una mezcla también de ansiedad por el susto que tenía y una mala ventilación. Hicieron que ella se descompense totalmente, una bajada de tensión brusca, hizo que la chica no responda, que esté inconsciente unos minutos, pero bueno, poco a poco fue recuperando la conciencia, respondiendo, estando orientada en tiempo y espacio, pero muy débil, no terminaba de recuperar. Entonces los servicios de emergencia médica han decidido trasladar a la persona para un control en el hospital.
Això va ser un cas real que justament es donava ahir quan al matí havíeu fet la simulació, en una simulació de salvament que, com comentàvem, el que fa és posar a prova com funciona tot l'engranatge del servei de salvament, de vigilància a la platja. Dèiem que en aquest simulacre el temps de resposta havia sigut de 9 minuts, un temps que, doncs, des dels responsables municipals ens deien que és òptim, i tot plegat, aquests darrers dies en què cada dia ens llevem amb alguna notícia d'una persona ofegada en un tram o altre de la platja catalana, hem de preguntar-nos, i avui que ens acompanyes, Fede, com està anant l'estiu aquí a Calella, amb més o menys actuacions que l'any passat?
Sí, venim con un verano un poco complicado, la verdad. Está complicado en toda la península y aquí en Calella también. También se siente un incremento en accidentes en los parques acuáticos y las bananas, pero bueno, también es un lugar que tenemos muchos jóvenes, hay mucha inconsciencia de parte de la gente de todas las edades. Casos como el de ayer de esta chica solemos encontrarnos muy a menudo cuando salen por la noche, no duermen bien, no tienen una buena alimentación y evidentemente vienen a la playa para estar bajo el sol, y es donde se descompensan, donde tienen bajas de tensión, hipotensión y demás. Y bueno, y en los adultos y que utilizan nuestras playas también tenemos varios casos de personas con diversas patologías que vienen a horas donde la temperatura es muy alta, donde el sol está muy fuerte y no toman conciencia de que son factores de riesgo, personas de riesgo con patologías que deben mantenerse un poco al cuidado, ¿no?, de estas temperaturas. Son imprudencias que cometen las personas y luego salen en las estadísticas. Pero bueno, nosotros intentamos hacer tomar conciencia, hacer las prevenciones que podemos, pero evidentemente la gente tiene que poner un poco de su parte y muchas veces no la ponen.
la primera indicació que feu vosaltres és a partir de les banderes, no?
Sí.
Que no sé si la gent acaba de prestar gaire atenció al que significa una bandera verda, groga o vermella. Jo crec que els extrems els tenim clars. La verda i la vermella és, doncs, d'una banda, doncs, els permet el bany sense cap tipus de problema, l'altra queda totalment prohibit. Però què passa amb la bandera groga? Què vol dir exactament la bandera groga?
Sí, a ver, para que pongamos una bandera groga, hay muchos factores. La gente, yo siempre recomiendo que pregunten, igualmente, al saber la diferencia de cada bandera, siempre hay diferentes motivos, porque la bandera amarilla representa una precaución en el baño. Y esta palabra es amplia, porque una precaución puede ser de oleaje, de corrientes, de viento. Mucha gente se preocupa por las medusas, que es en el menor de los casos. Pero siempre es bueno preguntar al socorrista por qué es que hay una bandera roja, amarilla. Porque muchas veces el mar se ve con poca ola, tranquilo, y la gente se fía de que, ¿por qué ponen bandera amarilla si el mar está bien? Pero nosotros vemos que hay un mar de fondo, hay una corriente, hay un viento quizás del levante que pone en peligro la zona de rocas, los hinchables. Es muy amplio el concepto de bandera amarilla, por eso...
Doncs nosaltres des de Ràdio Calella és fer una mica d'altaveu d'aquestes recomanacions que fan els socorristes de la nostra platja, els socorristes de Proactiva Serveis Aquàtics, fer d'altaveu de les seves recomanacions que, subratllem-ho, són per la nostra pròpia seguretat i per fer que doncs, disfrutem de la platja amb totes les garanties, que la gent que ens visita disfruti de les seves vacances sense cap tipus d'ensurt. És el que hem volgut fer en aquesta conversa amb el Fede Gómez, és ell el cap de platja de Calella, de Proactiva Serveis Aquàtics. El contactem directament en plena feina i per aquest motiu el soroll que sentim de fons. Per això, moltíssimes gràcies, Fede.
Moltes gràcies.
107.9 FM.
Aquest estiu gaudeix de totes les possibilitats que t'ofereix Calella. I siguin quines siguin les teves preferències, també pots dedicar un temps al pàdel, un esport divertit, dinàmic i competitiu. El pots practicar davant la platja, a les instal·lacions del Pàdel Calella Esport. Pàdel Calella, lloguer de pistes i escola de pàdel infantil i adults, base i competició. El Pàdel Calella disposa de terrassa, bar, restaurant i pàrquing gratuït per als clients. Aquest estiu vine a jugar al pàdel. T'hi esperem. Pàdel Calella, passeig marítim, Riarany dels Frares, davant la platja, obert des de les 9 del matí.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Hem viscut l'onada de calor més intensa des del 2015, en concret entre el 27 de juliol i el 5 d'agost. Catalunya ha viscut l'episodi més important de calor intensa des de l'excepcional que, com dèiem, es va viure el 2015. Tot i que els valors de temperatura no han estat tan elevats, sí que ho ha estat la persistència, tant en les franges diurnes com en les nocturnes, amb diverses nits. No el sorprendrem amb dificultats per dormir i temperatures gairebé tropicals aquí al litoral i també al prelitoral. El Servei Meteorològic de Catalunya explica que aquest episodi ha estat provocat per la presència d'una massa d'aire molt càlid provinent del nord d'Àfrica. Les temperatures màximes es van assolir entre els dies 2 i 5 d'agost, que van superar els 40 graus en diversos punts de l'interior del país, segons les dades recollides per la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques. Amb el Malgrat de Mar es va registrar un rècord de temperatura màxima en un mes d'agost. Es va arribar als 33,7 graus. Passant ara... Falten 7 minuts per les dues del migdia. Volíem dir, una exposició recordarà el Calella Camping Rock del 1977. Se'n compleixen ara 40 anys d'aquest festival musical que va durar 3 dies i en el qual hi van actuar una vintena de grups de rock progressiu i psicodèlic, catalans, madrilenys i andalusos. Va ser a l'antic camp de futbol de Calella, on també s'hi va habilitar una zona d'acampada i per d'altres activitats. A l'octubre es muntarà una exposició a l'Ajuntament Vell amb fons documental i gràfic que encara es guarda i es conserva. Ho ha explicat Joaquim Prat de Zava, bateria de Croma, que va actuar al Calella Camping Rock, al costat d'artistes com Santi Arisa i els grups Nyu, amb Rosendo o Paracelso, del Gran Wyoming.
Hi havia la flainata d'aquests moments gairebé de la música nacional, d'Isaberg, Triana, llavors hi havia grups madrilenys que també ja despuntaven. Tenim un cartell encara, també, un original de... Mm-hmm. Això en el qual es poden veure tots els grups que van participar, però a més encara no hi van participar més que no estaven dins del programa.
Prat de Sava també ha recordat l'ambient que es va viure durant els 3 dies de festival i de la controvèrsia que va provocar en la Calella d'aquell moment.
Hi havia molt ambient. Això es va fer en un camp de futbol que hi havia aquí a Calella, que sembla ser que ja no existeix, l'entrada de l'autopista o per ahí. L'ambient va ser bo, bo. Perquè el poble, sembla ser doncs, que van haver-hi opinions de tot, també dolentes, i molta gent d'aquí a Calella hi van enviar cartes a l'Ajuntament queixant-se de que, bueno, que es havia vist aquests dies aquí, no es havia vist mai.
El festival el van organitzar la sala barcelonina Màgic i la promotora madrilenya France Limitada. L'exposició, que recordarà el Calella Camping Rock del 1977, s'obrirà la pròxima tardor-hivern per iniciativa de l'Ajuntament en una data encara per concretar. I abans dels esports i de la crònica de successos, els direm que els Mossos d'Esquadra han sorprès un lladre que s'havia amagat a la dutxa del pis on havia entrat a robar. Va passar dijous a Premià de Mar i, segons informa el cos policial, havia aprofitat que els propietaris estaven de vacances. Es va rebre l'avís per l'activació de l'alarma de seguretat. I ara sí, els esports. El Club de Futbol Calella ha empatat en el seu primer partit de pretemporada. L'equip que entrena Joan Freixer va empatar a un gol amb el Tordera de Tercera Catalana. El partit ha significat el retorn a l'activitat de l'equip calellenc. L'entrenador ha assegurat que les sensacions en aquest inici de la pretemporada són molt positives i que l'equip s'ha mostrat a un nivell superior a l'esperat. Ha destacat el talent de la línia atacant, que juga amb una punta de velocitat extra. Dit el partit contra el Tordera va significar tot això, el debut amb el primer equip dels juvenils de primer any, Xavi Vila, Ilias, Robert Casals i també Arnau Pedemonte. I direm encara que Eric Pujol, del Club Natació Calella, ha estat segon a la travessia al Port de Blanes. El nedador calellenc va acabar en segona posició en categoria Open a la prova que es va celebrar aquest passat diumenge. Va fer un temps d'11 minuts i 35 segons a un segon del guanyador. Els nedadors havien de cobrir el recorregut de 900 metres amb sortida a la platja de Sa Palomera i arribada a la platja petita del Port. La primera posició va ser per Ricard Pujol, del Club Triatló Blanes, amb un temps d'11 minuts i 34 segons. En categoria femenina, primera posició per Marta Pérez, del Club Natació Sant Just. Joana Dalmau i Paula Martín, del Club Natació Calella, van quedar en la quarta i la cinquena posició respectivament. L'entitat calellenca hi va participar amb una desena de nedadors. Entrem a la recta final de l'informatiu. Temps per conèixer la previsió meteorològica per aquestes pròximes hores, per saber si finalment faran acte de presència aquestes pluges anunciades. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Tenim una situació meteorològica marcada avui per la inestabilitat, nebulositat abundant des de primeres hores del matí. Algun primer ruixat que ha deixat un litre i mig per metre quadrat en el cas de Premià de Dalt, per tant, de moment poca cosa, però que esperem que es vagin incrementant al llarg d'aquest matí, sobretot migdia i primers hores de la tarda, amb alguna tempesta que localment podrà ser intensa. Haurem d'estar a l'aguait amb aquesta nova situació meteorològica. Les temperatures, que de moment continuen molt, molt suaus, esperem que baixin de forma clara al llarg d'aquesta pròxima tarda. Demà s'espera que el temps estigui marcat també per la inseguretat. Al matí creiem que aguantarà amb força clarianes, però durant la tarda els núvols podran créixer amb prou de força com per tornar a deixar xàfecs localment de caire tempestuós i que poden afectar qualsevol punt de la comarca, amb unes temperatures ja força més baixes, tant màximes com mínimes. Els vents avui bufaran fluixos de direcció variable amb predomini de l'est-nord-est al llarg d'aquest migdia i tarda, mentre que demà tindrem vents que bufaran de mar cap a terra, febles, poc important. Situació marítima avui amb maró, demà tindrem marejol a tota la costa de la comarca amb mar de fons, sobretot durant el matí. Pel que fa a la previsió, de cara a demà passat dijous, encara arribarà més aire fred en alçada, i després d'un matí assolellat de cara a la tarda vespre s'esperen xàfecs que localment seran de caire tempestuós novament i que podran descarregar amb una certa intensitat, sobretot al centre i al nord del Maresme. amb unes temperatures que dijous encara baixaran una miqueta més, sobretot pel que fa a les màximes, que amb prou feines arribaran als 25 o 26 graus i, per tant, no tindran ja res a veure amb les dels últims dies. La nit de dijous a divendres la temperatura baixarà més, serà una nit fresqueta, molt, molt agradable, pel que és l'època de l'any, i a partir de divendres i durant el cap de setmana la temperatura de mica en mica s'ha d'anar recuperant, però no arribarem a tenir els valors que hem tingut aquests últims dies. Per tant, situació de canvis, canvis que avui ens poden portar alguns xàfecs localment intensos i que tant demà com demà passat ens continuaran portant un temps insegur, però sobretot un marcat descens de les temperatures.
Doncs fins aquí l'info migdia d'avui, informació actualitzada al 107.9 de la FM, a l'info vespre amb Anna Alegre i Marc Mir, ara les notícies en xarxa.